Ètnics avui amb aquest inici. És la cançó de Vinzeum amb la qual obrim els dimecres aquesta segona hora. Jordi Ribas, Cecília Gené, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
I bon estiu.
Així, això.
Sí, encara no, per això.
A quina hora és?
Quan faltin dos minutets per les 5 de la tarda.
Ah, molt bé.
Quasi,
quasi. Preparem-nos, ens preparem.
La calor ja ha arribat, eh?
Sí, home, i tant, fa dies. I diuen que serà calorós, o sigui que preparem-nos. Jordi, és teva la cançó?
Sí, és del Mos, aquesta cançó. I jo crec que sí. És una cançó que anava acompanyant un spot que va arribar l'any passat, tot i que és del 2021, d'una colla de vinatalles lliures que hi ha a la Catalunya francesa. I és un spot que ens agrada molt perquè porta aquesta música tan marxosa.
A mi em sonava a Àfrica, no a França.
Sí, és un mix, no? I la cançó, amb la part anglesa que va dient doncs, tots a bord, no? Que ho hem de fer possible... I, per tant, em semblava que era una manera de fer possible l'estiu, també, i el museu i totes les coses que ens venen encara per fer. I ens va semblar que, o m'ha semblat que per obrir aquesta secció d'avui, que parlarem del Most a la Fresca, amb tres pel·lícules que venen de l'any passat, doncs podia ser una bona manera. Per tant, l'espot no es pot veure perquè està tancat, però és un vídeo molt, molt bonic, on es veu la festa del vi doncs, amb una gent doncs, bastant salvatge.
Farà calor aquest estiu que avui estrenem i el Most surt un estiu més a la fresca a partir de demà mateix, aquest dijous, arrenca el Most a la fresca.
Correcte.
Recordeu-nos quina és la fórmula que proposeu de Most a la fresca. En què consisteix?
Doncs passem una pel·lícula que aquest estiu, com bé deia el Jordi, són una tria de tres pel·lícules que es van projectar al Most, al darrer Most. En farem una al mes. Ho fem més tard, a les 9 del vespre, perquè ho fem fora, a la nostra terrassa interior, i volem que hi hagi una certa foscor, si no, no funciona. I com que ho fem a la terrassa, la dinàmica canvia una mica, perquè és durant la pel·lícula que pots anar fent la teva copa.
Aquesta vegada és com si fos un arxiu Most, però d'una edició anterior només, i recuperem tres pel·lícules que l'any passat van ser molt aplaudides, però les va veure poca gent. I no van guanyar cap premi, però ens van agradar molt. La gent que les va veure doncs, també es va quedar amb ganes de tornar-les a veure. I hi havia molta gent que ens preguntava com és que no hem vist aquestes pel·lícules. Vam tenir un Most molt tupit de pel·lícules, que teníem sessions fins i tot desdoblades, i ens va semblar que aquests tres títols valia la pena recuperar-los. I, per tant, és com un arxiu most a la fresca i amb la condició que totes són tres pel·lícules de l'any passat. També una diferència de, no, respecte a l'arxiu most és que la copa que oferim, no, que, mm-hmm, com deia la Cecília, serà el començament ja, i, per tant, arribarem i podem tastar el vi, no és de vi del món ni del vi de les pel·lícules, que és una cosa que fem, doncs, durant l'any, sinó que són els tres cellers que van acompanyar aquestes pel·lícules en l'edició de l'any passat. Sobretot perquè les pel·lícules no tenen un vi concret. Potser la primera, ara en parlarem, sí, però parlen més sempre de temes molt més transversals i molt més genèrics, i no hi veiem un vi, doncs, que pogués ser el protagonista. I ens va semblar, doncs, que tornar a convidar aquests cellers, doncs, que les van acompanyar l'any passat, també tenia un punt diferent i ens agradava. Per tant, per això proposem començar ja demà, que ja és el primer dia de l'estiu pròpiament, i una per mes, doncs, aprofitant aquesta terrassa que tenim, que ens agrada tant, no?, per compartir aquestes tres pel·lícules que no es van veure massa.
La primera pel·lícula que veurem demà estrenant aquest most a la fresca és Redemption.
Sí.
Què en sabem? Què podeu explicar per fer una mica de salivera?
Ah, és una pel·lícula que tracta un tema polèmic, no?, que pot
ferir.
Sí, exacte. Pot generar això, sentiments una mica
contraposats.
Sí, és que, clar, també depèn del plantejament personal, no?, de cadascú, però en tot cas parla de vi que s'està fent a Israel, no? Com és difícil, d'explicar això. A veure, com ho explicaríem? Les argumentacions per tornar a fer vi allà, no?, arran de la tornada del poble jueu a Israel, no?, i com els assentaments serveixen també, doncs, per tornar a plantar un vi que té molt a veure amb la religió. Què més, Jordi? Què més puc explicar?
Història i religió darrere d'aquestes plantacions noves.
Sí.
I el conflicte,
i conflicte
etern, no?, que
té
Israel.
Clar, perquè aquestes terres són arrabassades als palestins.
Sí. És una pel·lícula que ja va generar molta controvèrsia al mateix comitè de programació del MOS, perquè, doncs, no, ens obre una finestra controvertida, que al final es va decidir passar, i per tant és una pel·lícula molt ben feta i que ens obre la finestra també al vi, al conflicte. I per tant la vam triar per això, i la tornem a repescar també per potser generar aquest debat, no? O sigui, el vi no només és motiu d'alegria i de festa i d'economia fàcil en el sentit de, no, de riquesa, com la nostra, per exemple, sinó que també pot generar, doncs, conflicte. I en aquest cas és una pel·lícula, doncs, que convidem a veure-la una altra vegada, i també amb aquesta mirada crítica segurament el debat serà més interessant. Per això jo crec que no l'explicaria massa més. Perquè...
Bueno, més enllà de que no és neutre, diguéssim, no?
No,
el posicionament no és
prem
neutre.
Prem partit.
Sí.
Ara entenc el títol, no? Aquest títol també molt bíblic, no?
Totalment.
Redempció.
Sí. Per això és una bona pel·lícula per això, per veure que el most i el món del vi, doncs, tampoc no està lluny dels conflictes, no?, i les contradiccions de la mateixa vida, i que, doncs, com el poble jueu, el poble palestí, doncs, tenen una relació històrica també, no?, amb aquesta planta mil·lenària que és la vinya, i per tant és bonica. O sigui, és les coses que entraran del most, no?, que a vegades potser molta gent que no coneix el festival no sap que el most pot, no?, també generar aquest tipus de debats i aquest tipus de finestra, obrir aquest tipus de finestres, doncs, més reflexives o més polítiques, i per això, doncs, vam dir, tornem a passar-la i obrim l'estiu així. O sigui que, curiosament, aquesta pel·lícula es va passar a les sales d'Así perquè té una qualitat de cinema bona.
Hi va haver polèmica, al most?
No hi va haver polèmica. El debat que vam tenir era una mica
previ.
Més... Sí, no?, entre nosaltres, no?, si l'havíem de contextualitzar, si havíem d'avisar al públic, o si... I al final es va decidir que també era, doncs, per què no? O sigui, és una pel·lícula que ha arribat, doncs, amb una bona factura, el comitè la va valorar com una bona pel·lícula, i per tant la passàvem. Per tant, sabem que el conflicte, no?, d'Israel i de Palestina és un conflicte que genera, doncs, sempre molt, no?, molta controvèrsia, però vam dir, doncs, passem-la. I així és com la tenim.
Sí, sí, i a més, difícilment arribes a un terreny neutre.
Mai.
És molt radicalitzat, no?
Totalment.
Estàs a favor o en contra d'uns o altres.
I sovint la gent que coneix la realitat de prop té arguments, no?, doncs molt més contundents per una banda i per l'altra, i per tant, sovint, quan ens ho mirem des d'aquí, és difícil, no?, tot i que també vivim en el conflicte, no? Per tant, a mi el que m'agrada és que és una pel·lícula que posa el vi al costat de dues religions, sobretot parla des de la religió jueva, i el vi sempre doncs, és aquesta altra, no, beguda que la vinculem a la nostra religió, la cristiana, i nosaltres sí que l'hem tingut sempre sagrat i, no, i portem mil·lennis quasi de sacralitzar el vi, i en canvi doncs, la religió jueva i la religió musulmana, doncs, el vi li han donat una altra funció i, per tant, ens aporten una mirada diferent que està lluny, però a la vegada està molt a prop.
Quina durada té Redemption? No solen tenir les pel·lícules del Most a la fresca. Si us hi poseu a les 9, a quina hora s'acaba?
Una hora i mitja,
sí. Més o menys, totes les sessions serà una hora i mitja.
Aquesta em sembla que dura uns 80 minuts. I les altres que venen, la propera del juliol és una mica més llarga. És una pel·lícula que parla de la...
Weed and Wine.
De l'herba i el vi. Sí, parla de la marihuana i el vi. Una pel·lícula que ve dels Estats Units, que també ens va agradar molt perquè feia aquest diàleg entre, no?, dues drogues, en aquest cas es pot dir que és així, tot i que una és una droga doncs, acceptada i culturalment, que és el vi, i l'altra és una droga que s'està acceptant cada vegada més, perquè, doncs, no...
Ara no faràs amics, amb això de la droga, perquè ja el sector fa anys que malda perquè el vi sigui considerat un aliment.
No, i ho sabem, i nosaltres defensem sempre. Si no, no tindríem el museu ni les cultures del vi...
I, a més, mira, justament dilluns en parlàvem, perquè està a punt d'entrar en vigor d'aquí uns mesos una reforma europea de l'etiquetatge dels productes vitivinícoles, i la nova normativa fa que s'acosti més a l'alimentació, als aliments, per exemple, s'inclouran les quilocalories, per dir alguna cosa, no? Però la treu del terreny de les drogues i s'acosta una mica més als aliments.
És el gran debat. Jo crec que és el gran debat que tenim.
Etern, sí.
I el sector el té molt present últimament per aquestes normatives, per aquest debat que ja porta, doncs, no?, encès, sobretot perquè doncs, genera addicció, però genera també, no?, imaginació, genera moltes coses, i que és cert que som conscients que és un aliment mil·lenari, no? Això que dèiem abans en la primera pel·lícula, doncs també ho podem repetir aquí. I en aquest cas la mirada d'aquesta pel·li del juliol aporta aquesta consideració més oberta de les qualitats que pot tenir, doncs, en aquest cas l'herba, no? Que és, com dèiem, doncs, la marihuana, doncs, des de fa un temps, segons quines parts del planeta, doncs, se la defensa per qualitats, sobretot sanitàries, i per qualitats de facilitar, doncs, segons quin tipus de moments vitals. I el vi, també, amb aquesta pel·lícula, se li donen, doncs, propietats molt positives. I, per tant, és un diàleg que ens va semblar també molt curiós, i per això també el tornàvem com a reprendre. També torna a ser un documental molt ben fet, amb molts testimonis i amb una reflexió que ens semblava, doncs, que tornava a ser, doncs, prou interessant per compartir-la. En aquest cas la vam passar sobretot al celler Pardes, perquè és un celler que ens va semblar que li anava bé, són els més rockeros potser dels que tenim nosaltres, i ens va anar molt bé, però també la va veure molta gent i vam pensar que era una bona manera de tornar-la a recuperar. I aquell dia tindrem Pardes, doncs, acompanyant aquesta sessió.
I que curiós, veig que mostra dues famílies, una de francesa, que cultiva una vinya biodinàmica centenària, i l'altra californiana, que justament gestionen una granja de cànnabis orgànica i reconeguda per l'Estat.
Totalment. Per això que és...
Que trencador, que bo. Weed and Wine.
Jo crec que és un most molt
most a la fresca,
molt
variadet, sí.
Sí, veniu amb ganes de donar que parlar,
de debat,
eh?
Sí,
controvertits.
Sí.
Aquesta cita serà la segona del Most a la Fresca i passarà el dijous 20 de juliol. Són tres cites, una per mes.
Sí.
I a l'agost què proposeu?
I ho canviem de dimarts a dijous, que això també és important.
Sí, buscàvem un dia més a prop del cap de setmana.
Més relaxat, més... No sé.
Que es presti més allargar la nit.
Sí, jo crec que hi ha més gent de vacances. Com dèiem, doncs, són pel·lícules amb llengua en anglès o en francès, que convida que si hi ha gent que ens ve a veure, doncs es pugui quedar o que pugui venir d'algun poble de la vora.
Sí, perquè sempre és... són, bueno, això ho fem sempre.
Sí.
Són sempre pel·lícules en versió original i llavors subtitulat al català.
Però ho volíem subratllar molt aquest any perquè això, perquè anàvem pensant en aquests turistes, si es pot dir així, que ens venen a veure, no?, i que volten pel Penedès, pel Gran Penedès, i que potser els agrada el vi i coincideix que aquella setmana doncs, poden venir també a fer una sessió de Mostra a la Fresca.
Anem per la tercera i última cita d'aquest Mostra a la Fresca, que serà dijous 24 d'agost, a les portes de la Festa Major.
Sí.
L'any passat ja ho vam fer també així en vigília. Sí. Va anar molt bé, o sigui, és aquell moment en què la vila ha estat remoguda.
En efervescència.
En efervescència, hi ha moltes activitats, però ens semblava que hi havia un públic també que va respondre l'any passat i que també doncs, la nit encara és... No? El dia es fa més curt a l'agost, però encara convida i, per tant, la vam tornar a posar doncs, no? a l'agost pensant que podia ser un bon moment, sobretot també per aquesta gent que ens visita. I és una pel·lícula...
Aquesta és Terroir to Table. Aquí barregem anglès i francès.
Sí?
De fet, la pel·lícula també té una mica... És més anglès que francès, però...
Aquesta no és tan controvertida, no? És una pel·lícula que ens parla del, no? del maridatge etern també entre el menjar i, no? i el vi, i d'una manera molt ben feta i molt sofisticada, perquè parlen gent del món del vi, de la gastronomia mundial.
Anava a dir que sí, que les tres pel·lícules són com molt ben fetes. Això sí que és com allò un realment... La qualitat cinematogràfica és...
Són grans produccions i que sobrallen aquesta cosa del mos que té quan les pel·lícules a vegades venen de fora i que, no, que han tingut una producció i una inversió al darrere molt gran i, per tant, veus que hi ha una voluntat de fer un bon treball per explicar, doncs, això, tres històries potents. En aquest cas, doncs, això... Molts cuiners, molts elaboradors, molta gent que es dedica a la restauració, parlant de les qualitats d'aquest maridatge, doncs això, tan d'èlit, perquè en aquest cas és una pel·lícula que ens porta una mica a l'excel·lència, no?, de la taula i del vi, i d'una manera molt exagerada i molt, no?, molt plaent, perquè les imatges doncs, conviden... És un d'aquests documentals que quan acabes tens gana de menjar i tens set de provar coses bones i sobretot de fer aquests experiments, no?, que els que es dediquen a la restauració sempre t'expliquen, no?, que el vi acompanyat de segons quins, no?, aliments doncs encara guanya més i al revés també, no?, els aliments amb el bon vi també, no?, es multipliquen els gustos. Per tant, és una pel·lícula molt, molt sensual i que convidem sobretot a la gent que també s'hi dedica, no?, a la restauració i a explicar els vins d'una manera doncs, molt més lúdica, perquè és una pel·lícula per aprendre, també. Sí. I, per tant, en aquest cas seria l'altre vessant del mos, no? Sí, el mos genera reflexió i fins i tot polèmica, si convé, però també el mos ens fa aprendre moltes coses. I és una de les qualitats que té el nostre festival, que acompanyant el vi, doncs sempre anem aprenent, no?, el que està vivint el món del vi arreu, no?, i per tant amb coses molt semblants a les nostres, però des de llocs molt diferents.
En aquest cas, la pel·lícula marida amb Jean León, amb un vi de Jean León.
També la vam passar expressament també a Jean León, perquè és un celler que cuida molt els seus vins i que està en molt bons restaurants. I va agradar molt allà, no la va veure molta gent perquè era una sessió d'aquestes de cinema al celler que tenia un cost i hi havia un tas molt especial darrere, però ens va semblar que valia la pena tornar a recuperar. Jean León doncs, podrà la copa i Jean León li va agradar molt, precisament perquè coneix, no, molt el que hi surt a la pel·lícula. Per tant, torna a ser una gran oportunitat.
Quant costa anar alguna d'aquestes sessions del Mostra a la Fresca?
Com sempre, 4 euros. Està ja posat a la venda a la plataforma de venda online, a entrades.vinseum.cat.
Excepte els de Cineclub, no?
Ah, bueno, això sí. Bueno, i els amics del Vinseum, sí.
Sí, els amics de Vinseum és gratuït i els socis de Cineclub també. Per tant, és un regal per a aquestes persones que estimen el cinema i el vi. I doncs que l'espai a la terrassa, déu-n'hi-do la gent que hi cap, però s'omple de seguida, doncs, si algú ja sap què farà, no?, el juliol o l'agost i té ganes...
O demà.
O demà, sobretot.
Que comença demà.
Més que res perquè també És això, que l'aforament és molt diferent. L'auditori té gairebé 170 cadires, a la terrassa és més reduït.
A mi l'altre dia, perdó.
Abans deies que si hi ha algun turista, algun visitant pel Penedès, es pot acostar al Most a la Fresca, les pel·lícules són en versió original, i què més heu pensat pels turistes aquest estiu a Vinzeum?
Sí. Aquest any...
Perdó,
Cecília,
ens trepitgem. Aquest any volem inaugurar una activitat que, de fet, ja l'estiu passat ja en parlàvem, però bé, després les coses no sempre pots posar-les en marxa en el moment que et venen al cap, no? D'oferir una aproximació al públic de fora al que és la cultura del vi. I aquest any doncs, sí que ho volem posar en marxa, en farem... Aquestes activitats la farem 6 vegades, 3 en anglès i 3 en francès, una per mes de cada idioma, i és una activitat que combina una visita guiada amb anglès o en francès a l'exposició al Sem la Copa i també entrant una mica a veure el nou museu, a veure com està, amb un tast de 6 vins catalans, per donar a conèixer això, no? Tota la potencialitat, tota la gran varietat de producció vinícola que tenim a casa nostra, no? I sobretot això, pensant en gent de fora que potser no coneix o que si coneix només una regió i no en sap res de totes les altres, no? I que amb una visió més o menys ràpida, una hora i mitja de tot plegat, doncs pugui tenir una mica una idea general del que es fa aquí a Catalunya. Aquesta
tenim,
és la...
Tenim la sort que ja tenim amics de quasi totes les DOs, no? O a través de les mateixes DOs o de cellers, no? Individuals, i per tant aquest passeig per 6 vins doncs, és molt variat i molt contrastat, i per tant ja convida, no?, a fer-te una idea d'aquesta riquesa que té el nostre país amb vins.
Ho hem pensat també en un horari una mica també... no d'aquí, sinó més de gent de fora, que sigui una cosa que comença a 6:45, no? I que acabi en una hora raonable per ells també, perquè, bé, doncs són uns altres horaris, tot i que és cert que la gent que ens ve a visitar també ve relaxada, és una altra història, però en tot cas hem volgut també adaptar-nos una mica als seus horaris.
Per tant, qui ens escolta, si sap que vindrà algun amic de fora, no?, a veure'l, doncs una bona manera és programar aquesta visita complementària, i si algú d'aquí doncs, té ganes d'aprendre anglès o de millorar el seu anglès o de...
Serà els dissabtes, o sigui, caurà sempre en dissabte i això, a 6:45. Ara no dic tots els dies perquè també no cal, però en tot cas, en breu estarà tot a la plataforma.
Vinzeum.cat, consulteu en breu aquesta informació. I dimarts vinent tanqueu més amb el cicle d'audiovisuals de muntanya, que continua en Solfa, no?
Sí.
Totalment. Sí, seria l'última sessió d'aquestes 4 sessions obertes que ja vam parlar aquí i que, a més, tenen aquest públic fidel a la muntanya, sobretot, que ha vingut doncs, cada setmana. Amb una xerrada conferència, no?, acompanyada d'un audiovisual que ens explicarà el primer dia l'Anna Montgai, dedicada doncs, a Geòrgia i Armènia, que són l'origen també quasi del vi, es podria dir, i Colòmbia.
Doncs Jordi Ribas i Cecília Gené, gràcies per aquesta estoneta, bona setmana, bona revetlla, i fins la vinent. Adéu.
Igualment.
Gràcies,
igualment.
Now the choice is stark. Came 2 by 2. Will they come for you? Noah built the ark before the day was dark.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Penedès en xarxa. Les notícies.
Dos quarts de dotze, moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Comencem explicant que el govern de la Generalitat ha aprovat el decret de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut, compostes per 28 sectors sanitaris, un menys que els previstos en el decret fins ara vigent. La principal novetat passa per la creació de 3 noves regions sanitàries, fins a un total de 10. Entre aquestes es crea la nova regió sanitària Penedès, formada per un sol sector sanitari. D'acord amb el Pla de Salut de Catalunya vigent, la modificació vol ajustar la delimitació de les regions sanitàries a la creació de la vegueria Penedès, adequar la delimitació dels sectors sanitaris a les modificacions de les regions sanitàries i recollir la darrera modificació de les àrees bàsiques de salut. Us expliquem també que la Primitiva reparteix un premi de més de 37.000 euros a Sant Quintí de Mediona. En el sorteig de la loteria La Primitiva, celebrat aquest dilluns, hi va haver 3 butlletes premiades de segona categoria. Cada butlleta va resultar premiada amb una mica més de 37.000 euros. Una de les 3 butlletes premiades va ser validada al punt de venda número 11.935 de Sant Quintí de Mediona. Es tracta de la carnisseria Nadal, situada al carrer Pi i Maragall número 5, que també acull una administració de loteria. Les butlletes de segona categoria impliquen tenir un total de 5 encerts i un número complementari. El Club Gimnàstica Calafell és el millor equip de l'Estat. Les gimnastes d'aquest club tarragoní han aconseguit el títol en el campionat que es va disputar a Cunit. El Club Gimnàstica Calafell, doncs, ha proclamat aquest cap de setmana passat campió d'Espanya de gimnàstica aeròbica, una competició organitzada per la Federació Espanyola de Gimnàstica en el complex esportiu municipal Els Joncs de Cunit. En total, les i els gimnastes del Club del Baix Penedès van pujar 11 vegades al podi, 5 d'elles pel Capal. Els primers llocs van ser per a Sònia Vidal, en individual sènior femení, Miquel Manyer, en sènior masculí individual, Sònia Vidal i Miquel Manyer, en sènior parelles, Víctor Ferreiro, en infantil masculí, i la parella formada per Aitana Jerez i Jan Huma, en juvenil. I acabarem tot recordant que l'olardolenca Erika Tamayo és campiona d'Espanya d'aeròbic en grup i en trio de categoria sènior. Formant part del Club Gimnàstica Calafell, l'olardolenca Erika Tamayo s'ha proclamat campiona d'Espanya de gimnàstica aeròbic en trio i en grups en categoria sènior en aquest campionat que us comentàvem que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Cunit. Tamayo també assolia la 5a posició en individual. Aquest doble campionat d'Espanya s'assuma doncs a l'excel·lent trajectòria que ja acumula aquesta gimnasta de Sant Miquel d'Olèrdola. Ara té 17 anys i fa 2 anys com a júnior per representar la Federació Espanyola en el Campionat d'Europa de Gimnàstica Aeròbica, celebrat en aquella ocasió a la localitat italiana de Pesaro.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Ara passen 5 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Comencem l'agenda al detall parlant d'un dels espectacles que programa el Festival EVA. El col·lectiu Desassosiego porta aquest dissabte a Olèrdola el seu premiat Un Segundo Bajo la Arena. Ens ho explica des de Canal 20, Raimon de Cara.
Us acostem en aquest apartat de l'agenda al detall, un espectacle de qualitat. En la recta final, el darrer cap de setmana del Festival EVA, arriba a Moja aquest dissabte a 8:15 del vespre a la plaça Tadeum, al peu de la Torre Medieval de Moja, l'espectacle del col·lectiu Desassosiego, Un Segundo Bajo la Arena. I podem conversar amb una de les persones que ha fet possible, fa possible aquest espectacle des de molts àmbits, perquè és actriu, creadora i la dramaturga. Parlem amb la Carla Coll. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molts papers a l'AUCA t'han tocat jugar en aquest espectacle.
Sí. Aquí nosaltres hem de fer de tot, perquè si no, no tirem.
Un Segundo Bajo l'Arena és una original visita, recreació, versió de Bodas de Sangre de Lorca, on l'espectador, el públic, no és només, o no només ha de ser públic. És una mica el plantejament inicial.
Exacte. Sí. Nosaltres agafem aquest Bodas de Sangre de Federico García Lorca, que la majoria coneixem o que si més no ens sona, i fem una peça nova. O sigui, no és un Bodas de Sangre el que fem nosaltres, és una peça a partir de l'argument de Bodas de Sangre i efectivament el públic té un paper molt important perquè hi ha... Bueno, és un personatge més, com aquell que diu, sí.
Per tant, entenem que inclou l'espectacle una part d'imprevist, perquè no sempre és el mateix públic.
Totalment, ja veus. Sí. Ara portem ja, bueno, no sé quantes funcions devem portar, perquè ja vam fer temporada a Barcelona i van ser 23 funcions, més, no sé, unes 5 o 6 més 7 que vam fer a l'estrena Fira Tàrrega. Bueno, compte que potser hem fet 40 funcions, potser no arriba, i cada funció és diferent perquè al final... com que hi ha tanta interacció amb el públic, hi ha parts que no, però hi ha moltes parts que sí, i sempre hi ha aquest component diferent i imprevist, a més molt energètic també, no només com de les paraules que diràs o les coses que faràs, sinó també com el to i l'energia del dia. No sé, és molt especial en aquest sentit.
I, sens dubte, molt, molt original. Tant és així doncs, que ha merescut premis per ser el vostre primer espectacle, perquè sou una companyia novella que ha sorgit fa poc de la Universitat de Girona. Heu rebut el Premi Moritz de la Fira de Tàrrega a la millor estrena de carrer el 2022 i també el millor espectacle nova veu dels Premis de la Crítica. Caram, una estrena excepcional.
Sí, la veritat és que no ens ho esperàvem gens i va ser com... uau, no esperàvem que anés tan bé i estem molt contentes i esperant aviam què passa. Sí.
I es valora especialment aquesta originalitat que té el plantejament, la dramatúrgia, la concepció de l'espai teatral, això us ha reconegut amb aquests premis.
Sí, jo crec que la gent... És que clar, no ho sé ben bé, jo a vegades penso, no sé per què agrada tant, però després hi penso i jo crec que té molt a veure amb el format, perquè el format és característic i especial. Jo crec que també té molt a veure que quan el vam estrenar veníem de pandèmia, o sigui, el vam estrenar l'any passat, ara farà un any, al setembre, i el vam estrenar a Fira Tàrrega, i, per exemple, era la primera fira que es feia relativament normal després de la pandèmia, perquè les fires anteriors havien estat com molt renyides amb bueno, l'anterior fira i no sé si l'anterior també va enganxar en pandèmia, no sé si es va fer, ara no me'n recordo, però bueno, és igual, veníem de que feia molt de temps que ja no només en festivals, sinó en teatres i tot, veníem de espais de molta restricció, de poca proximitat amb l'altre, mascaretes, distància de seguretat... Llavors era com que... Jo crec que el format, que és com molt comunitari, perquè al final és una peça on la gent s'asseu com si estigués en un banquet de noces, llavors tothom s'asseu al voltant d'unes taules, hi ha com unes 10 taules, i la gent s'asseu al voltant de les taules, com si formessis part d'un banquet. I jo crec que... bueno, al final es crea com aquesta comunitat amb el públic de la funció... I això jo crec que la gent va respondre positivament perquè ho trobàvem a faltar, en certa manera. Trobàvem a faltar trobar-nos amb l'altre i que en aquest cas el teatre fos una excusa per trobar-nos al final i per estar juntes i perquè sempre hem d'estar buscant excuses per estar juntes i de cop, doncs avui estem juntes, no ha passat res i ja està. I la gràcia és estar aquí, en aquest cas celebrant, perquè és una celebració. Llavors... jo crec que en part sí que potser el text està bé i i l'espai escènic és magnífic, i... però en part jo crec que es deu molt al format, que fem servir. Sí, sí.
I aquest format ha de suposar pel públic assistent una determinada predisposició a participar perquè formarà part d'aquest banquet.
Sí, però nosaltres des d'un bon principi, com ja vam intentar trobar la manera, o sigui, trobar la fórmula perquè no fos una cosa invasiva, perquè nosaltres com a espectadores no ens agrada gens que ens facin participar, o sigui, com vull dir, no de qualsevol manera. No és com que a nosaltres som... ens passa que som molt vergonyosos i ens fa molta vergonya de cada cop et treguin a l'escenari i et facin fer coses, vull dir, com ens posa molt nerviosos això. Llavors vam dir, anem a buscar una manera com d'interactuar amb el públic que no sigui invasiva, que estiguin còmodes, que si veus que algú no vol... Si no, no fem fer a la gent una... No farem fer a la gent coses incòmodes o intentem sempre crear un clima de confort i de comunitat, però que passa per un altre lloc. De la mateixa manera que quan tu estàs sopant amb els teus col·legues no et sents incòmode perquè estàs sopant i estàs interactuant amb els altres, volem que passi el mateix a escena. Al final, jo com a actriu a vegades, com a personatge, vinc a parlar amb algú, però estic parlant amb aquella persona, no és com que tothom ho estigui sentint i tothom tingui el focus en aquella persona. Es crea un altre tipus d'interacció molt més personal i pel meu gust molt més còmode i... sí, còmode, no invasiu.
I entenem que per preservar aquest ambient còmode i no invasiu hi ha unes determinades característiques que fan que l'espectacle, tot i aquest nivell que ha assolit en poc temps, aquests premis, continuï sent, entre cometes, de petit format. L'aforament està limitat.
Sí, nosaltres després de l'estrena vam començar a experimentar amb el tema de l'aforament, perquè era un tema que ens plantejàvem molt. Nosaltres a Tàrrega ho vam fer per unes 60 persones o així, que era com bastant ideal. També depèn molt de l'espai que tinguem. Vull dir, com que sempre es presenten espais no convencionals, al final, si l'espai és molt petit, doncs no hi cabrà gent. I si l'espai és més gran, hi cabrà una mica més de gent. Però ens n'hem adonat que... passa una mica que si passes de l'umbral de les 70 persones, que algun cop ho hem fet, es perd una mica aquesta proximitat i aquesta intimitat. Es pot fer igual, però no és la mateixa experiència. Es perden coses. Llavors, 70, entre 70 i 80 persones màxim, jo crec que estem en aquell punt correcte. Vam fer, per exemple, temporada a Barcelona al Teatre Maldà i vam estar 4 setmanes i l'aforament era de 50 persones màxim. I perquè realment... o sigui, no hi cabien, o sigui, no hi havia manera de posar-ne més. I vam veure que era molt ideal aquella xifra també. Vull dir, com que al final, sí, depèn de l'espai i tot, però no és un espectacle, sens dubte, no és un espectacle per 100-200 persones, perquè és que no podries, o sigui, no té cap sentit. Sí, sí.
Per tant, aquest dissabte 24 de juny a Olèrdola, a la plaça Tadeum de Moja, l'aforament limitat i l'assistència es fixarà per ordre estricte d'arribada en aquest espai, a la plaça Tadeum. Què et sembla que hi hagi un festival com aquest en veu alta? Suposo que n'has pogut conèixer la filosofia i les propostes que us acompanyen en una programació molt diversa, de qualitat i que posa això, l'accent en la paraula pronunciada. Com ho veus que hi hagi aquest invent?
Jo crec que és molt important com a nivell de... ja no només per la temàtica, que sigui la paraula, o sigui la paraula o no ho sigui, vull dir, com és interessantíssim que es faci un festival d'arts escèniques en pobles petits, que sigui de fàcil accés, com gratuït, i que sigui com accessible per tothom, perquè sembla que de cop... tot estigui passant a Barcelona i que si no estàs a Barcelona no hi ha res. I no pot ser. I és interessant i és importantíssim que de cop el teatre viatgi perquè es descentralitzi de la capital i que tothom hi tingui accés. Jo crec que aquest és el... en aquest sentit jo crec que és importantíssim.
Doncs Carla Coll, actriu, creadora i dramaturga d'aquesta peça, Un segundo bajo l'arena, del col·lectiu Desassosiego, que estarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la plaça Tadeu de Moja. Gràcies per atendre'ns i molta merda.
Moltíssimes gràcies. Gràcies i bon dia.
Que vagi bé.
Adéu, adéu.
I de l'Eva a la Revetlla de Sant Joan, que divendres se celebra tot el país amb multitud de propostes. Anem a descobrir què ens tenen preparat per celebrar la nit més curta de l'any, que es diu així, però en realitat no ho és avui, a la capital del Cava. Eli Jiménez, explica'ns.
Com bé dius, descobrim ja com es viurà la revetlla de Sant Joan a Sant Sadurní amb Isaac Pedrol, el president dels Diables Saman Rafum. Isaac, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, Eli.
Divendres arriba ja l'esperada revetlla de Sant Joan, que tradicionalment organitzeu els Diables Saman Rafum. Sant Joan al Parc de la Rambla, que és com el vostre lloc.
Sí, és la nostra plaça. Hi havia un any, per un motiu d'una petita desavinença, a l'hora del correfoc de fires, vam plantar una pancarta que deia la bòbila és nostra. I no ens referíem als diables, volíem dir de la gent, no? Reivindicàvem aquella plaça com un lloc per fer el final del nostre correfoc. Però sí, és un lloc on ens sentim, no? Vull dir, cada celebració té el seu lloc. La Filoxera el dia 8 de setembre és a la plaça de l'Església i pels Diables el Parc de la Rambla és com casa.
Mm-hmm. Se celebra aquest divendres la revetlla al Parc de la Rambla. De fet, és on es fa la rebuda de la flama del Canigó, que altres anys havia fet a la plaça de l'Ajuntament. Després es pujava al Saló de Plens a fer aquesta rebuda. Aquest any directament es fa al Parc de la Rambla.
Sí, mantindrem... Dic que la revetlla organitzem conjuntament amb el Departament de Cultura de l'Ajuntament, mm-hmm. que tenim tot el seu suport, i mantindrem aquesta part més institucional, però sí que vam valorar el canvi de lloc de rebuda, perquè després d'un cop es rebia la flama a la plaça de l'Ajuntament, es llegia el manifest, fèiem una mena de cercavila fins a la Bòbila, que és on, fins a part de la Rambla, que és on fèiem la revetlla. La nostra intenció dels Diables i de Cultura era donar una mica de més de vida amb aquest cercavila, no? Però és que ens hem trobat que any rere any, doncs, primer sí que hi havia més entitats que hi participaven, però al final ens hem quedat els Diables i alguna representació així molt puntual. Llavors, aquest any hem volgut dir, doncs, ens estalviem aquest cercavila, mm-hmm. no? Plantegem en un futur com ha de ser la participació de la resta d'entitats amb aquesta rebuda de la flama. I de moment, aquest any, rebem directament la flama al parc. Hi haurà el consistori convidat, també. I a partir d'aquí doncs, ja fem tota la festa al lloc on hi haurà el sopar, on hi haurà el DJ i on hi haurà tot.
Abans de repassar una mica aquest programa d'actes de la revetlla de Sant Joan, aprofito per explotar-te una mica com a tècnic d'Òmnium al Penedès també, per parlar d'aquesta rebuda de la flama del Canigó a la comarca i una miqueta com anirà.
Sí, bé, des d'Òmnium Cultural es col·labora cada any amb la rebuda de la flama del Canigó, que, com el seu nom diu, ve del Canigó. Cada 22 de juny es renova aquesta flama, que es guarda durant tot l'any a Perpinyà, al castell de Perpinyà, mm-hmm. i es puja el dia 22 de juny i es fa el foc nou, que li diuen, no? Llavors, a partir d'aquí, a matinada del 23, es baixa aquesta flama renovada i es distribueix per tots els països catalans. Arriba al Parlament de Catalunya, que és des d'on l'equip de foc de l'Alt Penedès, que són la gent de Torrelles de Foix, els amics mm-hmm. de la gent que gestiona el santuari de la Mare de Déu de Foix, la recullen al Parlament, la porten a primer a Torrelles, a l'Ajuntament, es fa la rebuda de la flama i després es puja al santuari, des d'on tots els voluntaris d'entitats i ajuntaments de l'Alt Penedès la van a buscar. Llavors mitjançant diferents relleus, en bicicleta, corrent, caminant, es porta als diferents municipis, que aquest any, t'ho dic ara de memòria, però crec que són 14 de l'Alt Penedès que hi participen.
Un mes que l'any passat.
Un mes, hem sumat un. Sí.
En el cas de Sant Sadurní, qui ens porta la flama aquest any?
Doncs ens la portarà, com ja és habitual, la gent de la BTT País del Cava, tot i que com a entitat estan travessant, diguéssim, que han tingut temps millors. Però tot i així, la gent que formava part de la BTT País del Cava segueixen col·laborant i aniran a buscar la flama un cop arribi la muntanya de Sant Pau de Vilafranca i ens la portaran fins aquí sense dormir, parant a l'Avern, que fan el relleu la gent de Sant Pau d'Ordal, Uh-huh. I quan arriben aquí sense dormir, a part de nosaltres quedar-nos-la, també la venen a buscar un grup de ciclistes de Torrelavit, que la porten fins a Torrelavit i Sant Pere i fan aquesta part del Penedès.
A 8:45 PM, sobre 8:45 PM, sí. Com que venen en bicicleta, pot fluctuar una miqueta aquesta arribada. Arribarà la Flama del Canigó al parc de la Rambla, si et sembla. Repassem una mica les activitats que es faran.
Sí, doncs farem la, com deies tu, 8:45 PM. Pot ser que varia una mica l'hora en funció del que tardin a arribar els companys de la BTT. Rebrem la Flama i farem la lectura del missatge de la Flama. Cada any, des d'Òmnium, s'encarrega un missatge sobre la Flama del Canigó, que aquest any l'ha escrit el conseller Lluís Puig. Uh-huh. Llavors, es farà la lectura d'aquest missatge i amb la Flama del Canigó encendrem les forques dels diables per donar la benvinguda a la Flama. Això també és un canvi respecte als altres anys, perquè la patada amb la Flama la fèiem per encendre la foguera a les 12, però ara aquest any ho farem només arribar a la Flama i ja donem la benvinguda amb les forques dels diables.
Mm-hmm. Aquesta patada previ al sopar.
Sí, com ja és tradició, organitzem el sopar de Carmanyola. Hi haurà taules i cadires que ens proporciona l'Ajuntament, estaran disponibles per tothom qui vulgui venir. No cal fer cap reserva ni pagar res. I llavors la gràcia és que tothom es porti menjar de casa per compartir amb els companys, amb les famílies i ja està, i sobretot coca i cava, que demana la tradició.
A les 12 de la nit, encesa de la foguera de Sant Joan.
Encendrem la foguera, a diferència d'altres anys que fèiem la patada dels diables aquí, encendrem la foguera, però amb una miqueta també de pirotècnia, alguna traca, alguna bateria, també, sí, posarem una miqueta de llum i color, sí.
I després, òbviament, tindrem música per amenitzar aquesta festa.
Sí, hi haurà un DJ que ens acompanyarà tota la nit, fins que aguantin les forces. Fins que es faci de dia, tenim l'avantatge que és una de les nits més curtes, la nit més curta, diuen. Llavors, bueno, no costarà gaire arribar al d'això. I bé, el DJ serà Adrià Ortega, que és DJ conegut perquè col·labora a les 40 principales. Mm-hmm. Ja ha vingut alguna altra vegada sense dormir. Per tant, estem molt contents que des de Cultura doncs, haguem pogut organitzar aquesta revetlla que estarà molt i molt bé.
Isaac, a banda d'aquesta revetlla de Sant Joan, ja que estàs aquí, 8 de juliol, trobada de bèsties.
Sí, estem molt, molt contents perquè des dels Diables se m'en refum, que vam estrenar la bèstia ja fa un parell d'anys per una festa major, ha tingut una acollida molt bèstia. I bé, l'any passat ja vam organitzar la primera trobada bestiari. Volíem que fos una trobada que organitzéssim conjuntament amb la Filoxera, tenint en compte que són les dues entitats de bestiari de foc que hi ha al poble. Aquest any comptarem amb l'ajuda organitzativa de la Filoxera i bé, serà això, el dia 8 i començarà molt d'hora. Ja abans del migdia ja començarem, tindrem parades al mercat, dinamitzades amb una mica de música i una mica de show. A la tarda tindrem animació infantil pels petits i després al vespre ja podrem veure les bèsties pels carrers del poble, que seran un total de... Bé, no són ben bé bèsties, perquè són agrupacions de bestiari, diguéssim. Mm-hmm. Per exemple, l'any passat sí que va venir la Filoxera Gran, però aquest any tindrem les Filoxeretes. I tindrem després... hi haurà la bèstia dels Diables amb en Refum, que no podia ser d'una altra manera. I hi haurà un total de 4 colles convidades, a més. Hi haurà les Puces del Vendrell, el Drac Pepa de Santa Perpètua, el Drac dels Monjos i l'Escobarot dels Diables de l'Ordal.
Mm-hmm. Si et sembla, per acomiadar-nos, Isaac, ens acomiadem convidant a tots els oients del Penedès en Xarxa a que vinguin a gaudir no només d'aquesta cita del 8 de juliol, d'aquesta trobada de bèsties aquí a Sant Sadurní, sinó també de la Revetlla de Sant Joan que celebrem, o de la rebuda de la Flama del Canigó als seus municipis. Com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa, que vagi molt i molt bé aquestes properes cites, i ens retrobem ben aviat.
Moltes gràcies, Eli, i sobretot celebreu-la sense dormir on te sigui, però celebreu la Revetlla, que crec que és una de les tradicions més boniques que tenim i que cal mantenir.
Vam encendre una foguera on crema tota la pena per deixar enrere el temps, per renéixer de la cendra. Amb el beure de les bruixes vam omplir-nos de saviesa per fugir de la pell, sentir bategar la terra.
La terra que balla!
Portem la terra dins, les ales noves, sense fantasmes, girant els astres com un tresor.
Mira que gira!
Les ales
amb aquesta foguera que canten Charango i Joan Garriga, ens acomiadem, posem el punt final aquest dimecres. Recordeu, quan faltin 2 minutets per les 5 de la tarda, estrenem oficialment l'estiu, tot i que la calor d'aquest estiu ja fa dies que ens acompanya. A reveure!
Rumbia, amb Ripollet. Amb els mobles de deixalla i cadires que no aguanten, amb fotos que em donen grima i les cartes que el van canviar, amb quadres que no canvien i roba que xinxa es cria, amb les sabates que fan mal i el mal d'ossos del carcamal.
Calor, calor!
Portem la terra dins, amb trossos de cor trencat i el tupper del mal de cap, amb llençols, amb els amors, taules...
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Tots els lleures que em retrec, les multes que han arribat i els carnets...
AMM Aerografia.
Ens coneixes? Estampació tèxtil. Personalitza les teves samarretes de celebracions, polos, dessuadores, gorres, davantals, tot tipus de productes promocionals per a la teva empresa.
Ens adequem a les teves necessitats.
AMM Aerografia. Telèfon 93 819 82 87.
Rambla Generalitat 11, Vilafranca. Ens agrada presumir de la terra. Ens agrada presumir del paisatge. Ens agrada presumir de les nostres vinyes. Ens agrada presumir dels nostres vins. Descobreix a Nadal l'autèntica essència d'una finca tradicionalment vitivinícola, on el cultiu ecològic i els processos artesanals s'han heretat generació rere generació fins a l'actualitat. Vine a Nadal i descobreix per què ens agrada presumir de tot allò que ens regala la natura. Reserves 3w.nadal.com. Telèfon 607 46 30 52. Novè Festival Solidari del Músic Veu. El dissabte 1 de juliol, a les 8 de la tarda, a les Caves Rovellats de Sant Martí Sarroca, Clarence Becker Band en concert. Soul, funk, pop, cançons emblemàtiques interpretades per la veu profunda, magnètica i vibrant de Clarence Becker. Concert a benefici d'amics Joan Petit, Nens amb Càncer. Per més informació, www.musicveu.cat. Ràdio Vilafranca.